Meritxell Budó, bon dia, consellera.
Hola, molt bon dia.
Ara que s'estava parlant de motius, d'absències, de conseqüències que tindrà la fotografia d'ahir, clar, no sé com ho veu vostè i si creu que es podia faltar una cita com la que va tenir lloc ahir a La Rioja.
Doncs la veritat és que, sincerament, si algú es pensava que la conferència de presidents d'ahir doncs era un marc on es podria parlar, on es podria debatre, on es podria decidir entre tots, si algú encara es creia allò de la cogovernança, jo penso que després del que vàrem poder veure i de les conclusions, o del mateix Pedro Sánchez amb les declaracions posteriors a la cimera, doncs es va demostrar que ahir no era més que una foto, aquesta cimera, no? I que, per tant, doncs, la veritat és que, seri o no seri, no hagués canviat en aquest sentit el destí dels catalans. Jo no comparteixo en absolut que el president Torra, el fet de no ser a la cimera, abandonés els catalans i a les catalanes, en absolut. El president Torra ja va presentar tota la documentació que s'ha treballat des de la Comissió de Reactivació Econòmica i Protecció Social, que portem doncs aquests darrers dos mesos treballant des dels diferents departaments del govern, on s'evidencia la necessitat d'aquests 31 milions d'euros. Varen posar sobre la taula aquest treball, aquestes demandes, els motius que acompanyen aquestes demandes, i alhora s'ha demanat una reunió bilateral, telemàtica, amb el president Sánchez, per tal de poder treballar i abordar aquestes necessitats de Catalunya.
Per tant, creu que l'absència no els hi passarà factures? De dir, no s'ha quedat enrere a Catalunya en les negociacions per culpa de no haver anat a la reunió?
Miri, és que ahir no hi va haver cap negociació, ahir senzillament hi va haver una fotografia, ahir va sortir el president Sánchez doncs, anunciant que ell assumeix el comandament de tot el que són aquests fons, que crearà una comissió interdepartamental formada per els seus ministeris, en el que ell presidirà, i que assumeixen el comandament i, per tant, tornem a estar amb una acció del govern de l'Estat espanyol contrari a la cogovernança. Per tant, jo penso que serà en aquest moment, com que ell ha decidit assumir aquest comandament, que més que mai doncs, té raó aquesta bilateral, aquesta trobada bilateral de presidents, en poder parlar de tu a tu, de quines són les necessitats de Catalunya, de quin és el treball que suporta aquestes necessitats que té Catalunya i a partir d'aquí negociar de govern a govern.
Els va sorprendre el canvi de posició d'Íñigo Urkullu i que a última hora es presentés a la reunió?
Bé, la posició doncs, del senyor Urkullu, doncs miri, són els avantatges de tenir el poder de recaptar els impostos i de poder negociar bilateralment amb l'Estat. Aquesta és la gran diferència entre el president Urkullu i el lehendakari Urkullu i el president Torra.
Clar, de fet, la petició no, que feia el president Torra era novament aquesta reunió bilateral entre Sánchez i Torra. No sé si ha tingut resposta. Hi haurà aquesta reunió?
Bé, ara mateix no tinc coneixement de si hi ha hagut o no hi ha hagut resposta. El que també vull posar sobre la taula és que el president Torra va manifestar la voluntat de poder assistir telemàticament en aquesta reunió i des de l'Estat espanyol va dir que no, que era obligatori assistir-hi, així que havia de ser presencial i que no podia ser telemàtica, quan s'ha demostrat doncs, durant tots aquests mesos de la pandèmia que les reunions telemàtiques funcionen, que són una nova manera que hem après tots a treballar i que, per tant, no entenem que no pogués dur-se a terme de forma telemàtica i, per tant, el president Torra hagués pogut assistir.
Clar, i parlant de diàleg, consellera, quan es tornarà a reunir la mesa de diàleg entre governs?
Doncs la veritat és que jo en aquests moments no li puc dir quan es tornarà a reunir aquesta taula de diàleg. Jo el que li puc dir és que nosaltres la percepció que tenim com a govern de Catalunya és que el govern del senyor Pedro Sánchez i del senyor Pablo Iglesias no han mostrat cap voluntat política de resoldre el conflicte polític. No? I per tant, a mi em fa l'efecte que van allargant les excuses per poder convocar aquesta taula de diàleg i si ens centrem des de la primera trobada fins al dia d'avui, a mi em fa l'efecte que aquesta taula de diàleg no ha comportat ni un sol avenç en la resolució del conflicte polític.
Ara es posava sobre la taula la paraula eleccions, no? Que és una paraula que m'ha anat anomenant molt les darreres setmanes. No sé si el president Torra ja li ha avançat aquesta data que ell diu que ja té tan clara en el calendari, però que encara no ha transcendit.
Mire, quan sigui el moment i el president Torra consideri que és el moment d'anunciar-ho, ho farà i llavors ho sabrem tot i podrem explicar doncs, això, doncs, quina és la previsió de calendari. En aquests moments no la tenim. Jo sempre recordo que això és una competència del president, que li pertoca amb ell, només amb ell, a la convocatòria d'eleccions i, per tant, quan el president Torra ho decideixi, ens ho comunicarà.
Clar, si parlem d'eleccions, ahir es presentava l'últim baròmetre del CEO que situava un frec a frec entre Junts per Catalunya i Esquerra, tenia un empat tècnic entre els 32 i els 34 diputats que podien treure cadascun. Fa uns mesos aquestes enquestes donaven Esquerra com a clar guanyador. Clar, no sé si tot plegat fa semblar que sigui un bon moment per Junts per Catalunya per anar a eleccions.
Miri, les enquestes estan molt bé doncs, per poder anar valorant doncs, a mesura que van passant els mesos, doncs, com van evolucionant doncs, aquestes projeccions de possibles vots, el que respectant doncs, al màxim les enquestes, bé, de vegades doncs, no acompanyen el resultat de les urnes i, per tant, això ja veurem. No, no obstant això, la convocatòria d'eleccions no es farà perquè les enquestes diguin que és un bon moment o és un mal moment, sinó quan sigui el moment oportú. I en aquests moments el govern de Catalunya, i ho ha dit el mateix president Torra, estem centrats en la gestió d'aquesta crisi sanitària, que tindrà unes conseqüències també molt greus econòmiques i socials, que ja estem veient, que ja estem patint. De fet, ahir les xifres del PIB doncs, eren esgarrifoses, no? Per tant, doncs, la situació que evidenciava la davallada del PIB doncs, era per plantejar-nos tots plegats que cal un esforç comú i un esforç conjunt per superar aquesta realitat, que costarà una realitat econòmica fruit d'aquesta pandèmia que estem encara patint. I, per tant, com a govern, en aquests moments estem centrats en la gestió d'aquesta crisi sanitària i en treballar doncs, aquesta recuperació econòmica i social del nostre país, que serà molt necessària també aquesta tardor i, per tant, el moment de convocar eleccions serà el moment que el president consideri oportú més enllà del que diguin les enquestes.
Aquesta recuperació, tenen plantejat per on anirà davant d'aquesta davallada que ara ens estava comentant?
Bé, de fet, precisament aquest document que s'ha treballat des de la Comissió de Reactivació Econòmica i Protecció Social, aquesta Coreco, doncs emmarca en quatre grans àmbits, amb tot un seguit de mesures quantificades també econòmicament. D'aquí surt la necessitat dels 31.000 milions, doncs, no de manera immediata, però sí doncs, en un període de temps, per tal de poder anar transformant aquesta realitat i anar recuperant la capacitat econòmica en el nostre país.
Clar, consellera, deixi'm que li pregunti sobre l'estat ara mateix del nostre país pel que fa a la pandèmia, perquè les últimes hores els contagis han frenat. Clar, estem millor que fa 5 dies, quan, recordem, va sortir el president per llançar aquest missatge d'alerta i aquest ultimàtum d'uns 10 dies, no? Aquesta amenaça de si en 10 dies les coses no milloraven, segurament s'haurien de prendre mesures més estrictes?
De fet, les dades que tenim sembla que s'estan estabilitzant aquests brots, però recordem que quan aconseguim doncs, que aquests brots s'estabilitzin és a conseqüència de que s'han pres unes mesures, no?, que han reduït doncs, els contactes socials, han reduït la mobilitat, han reduït certes activitats doncs, que podien ser una font de contagi i, per tant, jo crec que és molt important de dir sí, en aquests moments les dades s'estan estabilitzant, però això és perquè hem aplicat aquestes mesures i, precisament, si estem relaxant certes mesures és perquè les dades ho acompanyen. No obstant això, hem de ser molt conscients que nosaltres, com a ciutadans i ciutadanes corresponsables que som, no ens podem relaxar. És molt important que seguim sense baixar la guàrdia, que seguim aplicant totes les mesures de distància física, d'ús de la mascareta, de mesures d'higiene, per tal doncs, d'evitar aquests contagis i, per tant, evitar possibles brots que puguin venir i, sobretot, aquests dies com avui, no, doncs, que hi haurà doncs, una sortida massiva de gent cap a zones on passar uns dies de descans o de vacances.
Clar, exacte, avui és el dia, no?, que tradicionalment, ho dèiem al començar aquest programa, l'1 d'agost tradicionalment era el dia d'inici de vacances. No sé si la gent pot marxar de vacances tranquil·lament aquí a casa o recomanen que es quedi, que es quedi a casa.
Miri, és important que la gent, si pot, pugui gaudir d'aquests dies de descans, d'aquests dies de vacances, però fer-ho sense baixar la guàrdia i, per tant, amb tots els estats d'alarma que puguem tenir. I fer-ho de la mateixa manera que fem quan estem a casa nostra, no? És a dir, quan estiguis en el teu lloc de vacances, evitar desplaçaments innecessaris, evitar trobades massives, evitar doncs, certes conductes que poden ajudar a la propagació d'aquest virus i, per tant, sent també molt responsables allà on anem de vacances, igual que ho som en el lloc on vivim. No? Per tant, jo crec que això és molt important, no? Que l'actitud de les persones allà on vivim, d'allà on anem de vacances, sigui la mateixa, sigui de responsabilitat, sigui de solidaritat i que, per tant, doncs, siguem molt conscients que depèn de la nostra actitud que hi hagi o no hi hagi brots o rebrots del virus.
Per tant, entenc, consellera, que si la gent amb responsabilitat i amb aquesta actitud pot moure's i pot marxar i gaudir mínimament de les vacances, aquest fantasma del confinament cada cop està més lluny.
De fet, en aquests moments no tenim sobre la taula cap necessitat de confinament i, per tant, la gent se'n pot anar de vacances i es tracta d'això, de que puguem marxar de vacances i que després no ens haguem de confinar. Per tant, fer-ho de manera responsable i conscients de que aquest estiu serà diferent dels estius anteriors, però el que hem de procurar és que l'estiu vinent torni a ser doncs, un estiu com els que havíem viscut amb anterioritat, no? I que, per tant, doncs, això depèn també de la nostra actitud.
Clar, hi ha una part que depèn, òbviament, de la responsabilitat particular de cada persona, però també hi ha una part que depèn, òbviament, de la gestió de l'administració. En aquest sentit, l'atenció primària fa dies que denuncia que està desbordada perquè els toca fer aquesta primera feina de detecció i de seguiment dels casos. No sé si tenen previst destinar-hi més recursos.
Doncs sí, des del Departament de Salut s'està treballant per reforçar la primària. De fet, em consta que ja s'està reforçant l'atenció primària i, per tant, doncs, jo penso que aquesta era una mesura necessària i que s'està duent a terme.
I l'altra queixa dels experts i els professionals, que també hem sentit anomenar una paraula d'aquestes noves que s'han anat incorporant al vocabulari en aquests mesos de pandèmia, que és la paraula dels rastrejadors. Ara mateix, quants n'hi ha a Catalunya?
Bé, doncs, en aquests moments jo crec que s'acostarien ja al miler, però això, si m'ho permet, li contestaran molt millor doncs en les rodes de premsa el mateix secretari de Salut Pública, el doctor Gimón, o la consellera Vergés, però sí que és cert que aquest dia s'està treballant per incorporar més persones a fer rastreig i, per tant, aquests equips de rastreig que estan activats s'estan incrementant per tal de poder abarcar doncs, a tot el país i poder anar detectant aquests contactes i, per tant, evitar doncs això, no? Que hi hagin contactes que no se'ls pugui fer el seguiment o persones que estan infectades o que són asimptomàtiques i tenen el virus i, per tant, que també estan transmetent aquest virus. Per tant, poder fer aquest seguiment i poder controlar tant persones infectades com contactes per tal d'evitar precisament que apareguin brots.
Consellera, per evitar aquests contactes també hi ha tot el tema de l'oci nocturn i de la restauració. Ahir vam viure les últimes hores de la tarda aquest estira i arronsa, no? Els locals de restauració, els restaurants podien tancar més enllà a les 12. El TCJ va ser molt clar i va dir que no feia falta tancar a les 12. Va haver-hi com un a la mitjanit, va haver-hi un moment que semblava que el DOC, la Generalitat, deia que sí, que igualment encara més enllà del que digués el TCJ s'havia de seguir tancant a les 12, però al final han dit que no. Com ha quedat tot plegat?
Doncs bé, nosaltres el que farem és recórrer la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè creiem que les mesures que vàrem adoptar són les mesures adequades. Hem de recordar que l'espai de l'oci nocturn és on es produeix més contacte social i, per tant, doncs és on hi ha més risc de contagi i és, a més, amb uns col·lectius que tenen la majoria de simptomàtics i, per tant, doncs és un col·lectiu de risc important, és un espai de risc important i nosaltres, doncs, en aquest sentit i tenint en compte les dades epidemiològiques, varen prendre aquesta decisió. Totes les mesures que prenem des del govern les fem d'acord als informes de salut que es basen en criteris epidemiològics. A mi m'agradaria saber, perquè em preocupa, en base a quins criteris i a quins informes està prenent decisions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que poden posar en risc la salut de la població de Catalunya.
Consellera, per acabar, perquè ja són un quart i mig de les 10 i 20, les 11 menys 20, dispensi, perquè aquí tenim el rellotge que ara no sabia dir-li l'hora, les 11 menys 20. Però estem, abans d'acomiadar-la sí que li volia dir que, clar, estem enmig d'un cap de setmana i enmig del Congrés Fundacional de Junts per Catalunya. Demà, en principi, es proclamaran les llistes que optaran a la direcció del nou partit i no sé si la veurem a vostè en alguna.
Bueno, això ja jo m'esperaré que es publiquin i llavors ja en parlarem.
No ens pot avançar res, no?
No els avançaré res.
Però té esperances que el PDeCAT s'acabi sumant a Junts per Catalunya?
De fet, jo penso que molta gent del PDeCAT doncs, ja estem en aquest espai de Junts per Catalunya, ja ens hem inscrit, ja ens hem afiliat a Junts per Catalunya.
Consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, moltíssimes gràcies per estar aquesta hora al Via Lliure de RAC1.
Gràcies, bon dia.